Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La tramuntana, que no es preveu que manqui de cara a demà, fa moure la previsió de Sant Jordi. I és que a la platja hi toca de ple la tramuntana i avui l'àrea de cultura de l'Ajuntament ha acordat traslladar les parades de llibres i roses a la plaça Víctor Català. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, d'aquest dilluns 22 d'abril, on, vinculat amb Sant Jordi, parlem també de la previsió de venda de roses. Hi haurà poca variació en el preu, ens diuen els professionals, i les comandes a hores d'ara han augmentat lleugerament respecte l'any anterior. A l'informatiu d'avui, el que escoltareu d'aquí a just una hora, al punt de les 6, comentem també com els partits d'oposició de l'Ajuntament, com són Esquerra, Gent de l'Escala, Alternativa i Junts, han muntat parada al mercat del diumenge per informar i recollir signatures contra la venda de Can Ramis. És el darrer acte reivindicatiu, diuen, abans que s'adjudiqui aquest immoble en el proper ple ordinari, el convocat per dilluns vinent, 28 d'abril. Dilluns 29 d'abril, perdó, dilluns de la setmana vinent. L'agrupació sardanista escalenca Avi Xaxo ha celebrat aquest cap de setmana el seu 55è aniversari amb un homenatge a quatre persones molt vinculades al sardanisme escalenc, amb celebració que incluïa audició de sardanes recuperades del Xaxo, tres sardanes per ballar i un sopar de germanor acompanyat del grup Orells de Mar. Gran estrena del muntatge de radioteatre, entrem en directe a l'asteroide B612 del grup de lectura de teatre de la Biblioteca, dirigit per Anna Casas. Demà, diada de Sant Jordi, es podrà escoltar íntegrament per Ràdio L'Escala, amb doble passada, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre. Esports, el tenis de taula i el sènior femení de bàsquet guanyen, mentre que el primer equip de futbol i el sènior masculí perden. El CER L'Escala està a punt de certificar la permanència després de la victòria a la pista del Sant Sebastián de los Reyes, i el Futbol Club L'Escala torna amb les mans buides de l'Hospitalet, però es manté molt a prop, tan sols a 2 punts de la zona de promoció d'ascens. Ara continua l'actualitat local amb l'Arran de Mar. A les 6, l'informatiu més el Zona Mixta. A les 7, l'actualitat nacional amb el Next Vespre. A les 8, els musicals. A les 10, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on ara en pocs minutets parlarem d'un llibre que s'ha cuinat al Delta de l'Ebre, un llibre que ens porta la nostra companya del Delta.cat, la Diana Mar. Després descobrirem un estudi que estan fent a ocells de tempesta per part de la Universitat de Barcelona i que poden ser transmissors una miqueta de tot el temps que passa i el canvi climàtic que hi ha al nostre voltant. I acabarem parlant amb la gent d'Open Arms, que ha hagut de suspendre la seva segona missió a la Franja de Gaza per una sèrie de problemàtiques. Ens explicaran ben bé què ha passat i quina és la situació allí en aquests moments. Així que no marxeu, que estarem aquí amb vosaltres fins a les 6 de la tarda. Diada de Sant Jordi a les portes, de fet és demà la Diada de Sant Jordi, això vol dir presentacions de llibre i el soroll de les absències de la tortosina Fàtima Beltrán Curto en serà un dels protagonistes. Una novel·la on el Delta de l'Ebre no només és un escenari físic, sinó també un element simbòlic que ajuda a enriquir la narrativa i aprofundir en temes com el pas del temps, la transitorietat de la vida i la importància de les arrels i la pertinença. I avui tot això ens ho apropa la nostra companya Diana Mar de Delta.cat. Diana, explica'ns.
Sí, a portes de la Diada de Sant Jordi, nosaltres avui ens fem ressò de la novel·la El soroll de les absències, de la tortosina Fàtima Beltrán Curto, que de ben segur serà un dels llibres protagonistes d'aquesta edició. Benvinguda.
Hola, Diana. Gràcies per convidar-me.
No, moltíssimes gràcies a tu per entrar en directe al programa, perquè la veritat és que El soroll de les absències... És un llibre, és una novel·la, el que tu vulgues, però també és un motiu d'inspiració. Com va sorgir la idea d'escriure aquesta novel·la, Fàtima?
Bueno, la veritat és que la vaig escriure... jo soc hipocondríaca i no tinc carnet de cotxe. I a banda, visc a Barcelona. Havia passat l'etapa dura del tancament durant el confinament, però jo no m'atrevia a agafar un transport públic per a baixar, per por al contagi. Enyorava molt lo Delta, ¿vale? Perquè normalment pues, cada 15 dies, tot i que porto 20 anys o 20 i pico, ja no ho sé, ja he perdut lo compte, vivint a fora, no? Concretament a Barcelona, doncs, bueno, però sempre baixava, no? D'una forma més o menys periòdica, que la portava moltíssim temps. I entre d'altres coses, doncs, sí que és veritat que ubico la novel·la al Delta i en parlo molt del paisatge, de les olors i de les nostres costums, doncs precisament per l'enyor que me provocava, no? Esta impotència de no poder venir.
És a dir, que sí que tenim alguna pinzellada personal en esta novel·la.
Bueno, jo penso que de la nada procede, no? Com diuen les vies tomistes, i escriure al final és ficar en una coctelera coses pròpies, coses que t'han contat, coses que t'imagines, coses que han passat, que t'agradaria que passessin, ho mescles tot i clar que hi ha de tu en una novel·la.
Quin és el tema vertebrador?
El tema vertebrador, a banda de, ja t'he dit, del recrear-me molt en lo que és lo nostre ecosistema, tant paisatgístic com social, doncs és la manca de lleialtat, no? Yep. Podríem dir-ho infidelitat, però penso que la fidelitat se li demana a un gos. Llavors, és el tema de la lleialtat i de les mentides entre parelles, que és quan ha d'haver-hi més confiança. I parla de dues relacions separades en el temps. Una és de l'època de la postguerra, ambientada plenament a l'Ampolla, i l'altra és d'una parella de Barcelona que baixen de cap de setmana, ¿vale? I aquestes dues línies temporals s'entrecreuen quan se troben les dues protagonistes, no?, de cada línia temporal. L'advocada de Barcelona, de dalt de la Diagonal, progre i molt més moderna, amb una senyora d'aquí al Delta, ja gran, que va tindre la seva relació pues, durant la postguerra, i poso dues persones que potser no tindrien res a veure cara a cara, però s'emmirallen, no? I potser tenen més en comú.
Fàtima, quan parlem del soroll de les absències, quan parlem d'estos dos personatges tan potents i tan contraposats d'alguna manera, tu, una vegada els lectors es llegisquin la novel·la, quin és el missatge que vols traslladar a través d'esta història que mos planteges?
A veure...
Què vols dir-nos?
M'agradarà sorprendre al final. Al final... El llibre se me va acudir, no? El primer que em se va acudir del llibre bàsicament va ser el final, no? Llavors, el primer que vull és sorprendre. I si tinc la pretensió, no, de transmetre algun missatge, doncs és una miqueta el pensament que tinc, que a banda del salt generacional, de vegades els problemes continuen sent els mateixos, que continuen repetint, no? I tot i que són dues dones tan diferents, doncs... si fiquem el denominador comú dels seus problemes, doncs és molt similar.
Si et parlo de pèrdua, si et parlo de dol, quin paper juguen aquests dos conceptes dins de la novel·la?
Bueno, una miqueta és la pèrdua, no? L'absència, no? El soroll de les absències és aquell remor que ens queda. no? Tots estem habitats per fantasmes, no? I anar vivint és anar acomiadant-te de coses i anar sumant dols, no? Siguen físics o siguen mentals, no? A nivell emocional. Aleshores, doncs, l'absència és algo que marca els personatges, no? Les configura, com a tots ens configuren, ens van dibuixant, no? Ens van cincelant les absències ens van
les dibuixant. Pèrdues.
Sí, el tipus que siguen.
Les pèrdues ens van moldejant, no? D'alguna manera, és el que vols dir-nos?
Sí.
No, és una novel·la que no només és que aquí és una novel·la d'oposats, perquè igual també parles de concepte físic com de concepte emocional, vull dir, és un contrast constant, no?
Sí, bueno, m'agrada treballar-ho en esta i en anteriors que he tingut la sort de publicar, doncs m'agrada aprofundir en això, no? I poder oferir diferents nivells de lectura.
Tu, Fàtima... No? Digues, digue'm. Perdona. No, perdona. No, que no et vull tallar.
No em tallaves, ja estava.
No, però és allò, no?, de que per a tu, si haguessis de triar, tu ets de grisos o de blanc o negre?
Jo em penso que com més anys vaig sumant, o tinc la sort de sumar, tendixo més al gris. Jo penso que quan era més jove, que encara ho soc, però quan era més jove era més tot molt més radical. I ara potser li estic agafant una mica d'animadversió
als extremismes.
A polaritzar d'esta manera, no? En este maniqueïsme de blanc o negre o... No, estic descobrint la gamma dels grisos i em sembla molt confortable.
És que d'alguna manera aquestes dos protagonistes de les que em parles al llibre, elles tendeixen a trobar-se en un punt en comú, que és lo de les absències, justament, no? Lo de les pèrdues. És a dir, que treballen en aquesta gamma de grisos.
Sí, jo penso que com tots, quan m'ho donem compte, tots treballem en la gamma dels grisos de la paleta, jo penso.
I parlaves del Delta de l'Ebre, un element molt, molt significatiu a la novel·la. I podem parlar també de metàfora a través del Delta?
Bueno, les ubico al Delta, ja t'ho dic, per enyor, en el moment que el vaig escriure, no? A vegades he enyorat algú i l'he convertit en personatge, no?, en alguna novel·la. És una manera de fer-lo present. I aquí enyorava el Delta. El Delta, a veure, dibuixa un marc immillorable, no? Esta història podria... és una història universal, no? La que conto podria estar ubicada a qualsevol altre lloc, però lo millor és el que més conec, no?, que és la nostra terra, que tenim molta, molta sort de ser d'aquí.
Fàtima,
digue'm.
No, perdona.
No, tranquil.
És que tinc un munt de preguntes que fer-te, llavors.
Digues.
No, que quan te parlava de metàfora, parlava d'utilitzar el Delta com a element simbòlic, com un simbolisme més d'aquesta trama que ens expliques.
Sí, i... Sí, funciona com un personatge i ajuda molt a ambientar, ¿vale? Ajuda molt a ambientar i a banda també me dona la possibilitat de reivindicar-lo, ¿vale? Perquè, bueno, tots sabem com... tots estem patint aquí baix la regressió, quasi tots venim de la país el que s'està patint en l'arròs i el perill que això entranya. I també tinc l'oportunitat de reivindicar-ho, no? A través de la novel·la, no? Hi ha algun monòleg de la Rosa, precisament, que parla d'això, de l'abandonat que estem a les llevantades.
A mi, i ara, disculpa, perquè igual, com diuen aquí baix, pego una patada al fem. Però, Fàtima, a veure, tu ets de Tortosa.
Jo sóc de Tortosa i mons pares de Camarles.
Vale.
I estiuejo l'ampolla.
Vale.
I jo sóc quebrenca.
Vale, molt bé. No, saps per què? Perquè, vulgues o no, sí que a vegades se crea aquesta dicotomia, no? Aquest dir, ostres, però no, clar, tu ets ebrenca i ets deltaica.
Sí, deltaica de pura cepa. I al final, és que qui més qui menys tots estem mesclats. No, és com...
Uns més que uns altres, però sí.
Sí, és veritat. Mira, jo mesclada, no?, que sóc de Camarles, los dos, no?, però...
Clar, llavors tu coneixes de primera mà el que és el sol, el cultiu, el delta, Vull dir, per molt que també sigues tortosina, doncs ets d'aquí baix, per dir-ho d'alguna manera, ho coneixes.
Bé, clar, vinc d'aquí baix, vull dir, jo sé, el coneixo l'arròs, la taronja, i sí, vull dir, vinc de pagès, clar que sí.
Després, a veure, parlàvem del soroll de les absències. El soroll de les absències, que ja en si el títol és una contradicció en potes, perquè com sí. pot fer soroll una absència, no? Però jo suposo que tot això ha estat pensat i repensat. Explica'm-nos el títol.
Bueno, el títol, en principi, jo no volia posar-li aquest títol, no? Però l'editorial me va dir que el que jo tenia pensat, doncs no funcionaria, i bueno, tenen més criteri que jo, tot el que és la banda comercial, i me van dir, pensa un altre títol. L'anterior novel·la que jo havia publicat en castellà, amb Espasa, Planeta, m'havien triat el títol també, i veia doncs, un oxímoron, no? Havia una contradicció en el títol, que era Canción bajo el agua, no? O sigui, és una contradicció, i vaig pensar, bueno, doncs també buscaré una contradicció que s'hi adigui, no? En aquest cas, en aquesta novel·la. I el soroll de les absències, doncs, clar, sembla que l'absència no va fer soroll, i a vegades precisament una absència és el que no et deixa dormir. Imagina't si fa soroll, no?
La veritat és que té la seua lògica tot el que acabes de dir. I després també, pel que fa a la trama de la novel·la, Fàtima, el fet de tot el que gira al voltant del personatge principal, que s'enfronta, doncs, en esta, entre cometes, bueno, no, en esta pèrdua, esta reflexió al que li porta totes les circumstàncies sobre el passat, sobre les relacions amb nosaltres, sobre el seu propi sentit de l'existència. Penses que és algo que necessitem la societat actual, que tots hauríem de fer una mica este repàs al nostre passat i cap a on anem?
Bueno, jo penso que Quan te dediques a fer aquest exercici t'ubiques, i potser ben ubicada pots caminar millor, no? Vull dir, penso que és algo que en algun moment donat el cos te ho ha d'acabar de manar, si tens dos dits de front, que diuen, per a ubicar-te i per a saber sobretot cap a on vas, no? Vull dir, és important analitzar-se, autoanalitzar-se i comprendre's per a saber per què tot plegat tu mateix i poder-se encaminar. Aleshores penso que és un exercici natural que al final el cos te l'acaba demanant.
Escriure t'ajuda a tu fer aquest exercici?
Escriure jo penso que és terapèutic, perquè pensa que abans de... O sigui, has d'estructurar-ho tot molt al cap. Jo t'explico una història, però l'he d'estructurar per a que sigui entenedora, per a que arribi, l'he de repartir en uns quants capítols... I ajuda, és un exercici d'estructurar-se, jo penso que sí, i a banda que d'una forma a vegades directa, a vegades velada, pots deixar-te anar. Jo penso que escriure és terapèutic, i mira, i tinc la sort de poder-ho fer i que a banda doncs me llegisquen, no? És molt d'agrair, és una sort i ja t'hi dic... A mi m'ha servit de molt. Mira, per exemple, ahir vaig anar a visitar la presó de Mas d'Enric,
sí.
per a fer una presentació d'aquest llibre, i vam acabar parlant d'això, no? amb els interns i les internes que hi van assistir, doncs de l'escriptura com a teràpia, no? Perquè les lletres t'obrin portes i te donen ales, no? I era em va semblar una reflexió molt xula que es va fer a la xerrada, no? Que bueno, que hi havia tallers d'escriptura allí dintre també, vale? I és una miqueta col·lació del que me preguntaves.
Ja anem cap al final de l'entrevista, Fàtima, però sí que m'agradaria que als nostres oients i als nostres espectadors li quedés molt clar la novel·la El soroll de les absències. Per què se l'han de llegir? Com connectarà en ells?
És una novel·la que és entretinguda. Hi haurà una sorpresa final que penso que ens farà recapacitar o pensar molt. El final és potent. I bueno, i jo penso que la gent que l'està llegint, doncs, m'estan arribant crítiques molt, molt favorables I això encoratja, no?, a atrevir-se a llegir-la, penso. I a banda, els personatges de Guevall parlen com nosaltres, no només l'olor, sinó que el nostre accent, que és molt xulo, apareix al llibre, no? Els personatges de Guevall parlen com han de parlar, que és en ebrenc. Penso que és donar-li realisme a la història, com he de fotre un personatge de Guevall parlant en normatiu, no?, en l'estàndard. Un marciano.
Mira, una altra cosa, que això també és una dada curiosa, però que és important que els que estiguin escoltant l'entrevista ho sàpiguen, és que la cooperativa de Nomen Foods ho regalarà als seus treballadors.
Sí, sí.
Això és molt xulo, eh?
Molt, molt, molt. També els he donat les gràcies. me passo la vida donant les gràcies, no? Tinc esta sort de poder-ho fer. I no, a veure, clar, jo penso que és molt xulo perquè... Més arrelat que Nomen Foods, vull dir, aquí baix, que tenim.
Molt lligat, la veritat, molt ben portat.
I a banda, que al llibre, doncs l'arròs apareix, no?, ja t'he dit, que forma part del paisatge, i el licor d'arròs té molta importància en una escena, no?, en concret. Sota un emparrat, les dues protagonistes tenen una xerrada molt intensa, molt profunda.
Fàtima. Una passada, Fàtima Beltrán-Curto, escriptora del Soroll de les absències en aquesta ocasió, perquè no és la teva primera novel·la. Moltíssimes gràcies per haver entrat al programa.
Diana, moltíssimes gràcies i completa l'entrevista. Ho hem repassat tot.
Ho hem repassat tot i perquè no tenim més temps, si no ja ho volies.
Sí, ni licor d'arròs, que encara parlaríem més.
Que passes molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu. I 21. Anem a parlar ara d'un projecte de la Universitat de Barcelona que porta de nom SeaGhost i que pretén comprendre el comportament dels ocells tempesta perquè puguin funcionar com a bioindicadors. Per comprendre una mica millor tot això, volem parlar amb l'investigador que dirigeix i coordina tot aquest projecte, el Raül Ramos, de l'Institut de Recerca de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Què hem d'entendre com ocells tempesta per situar-nos i perquè la gent ho entengui?
Els ocells de tempesta són unes aus marines molt petitones, de la mida d'una oreneta, que passen la vida tot l'any al mar. Val? Són animals molt longeus, amb la qual cosa viuen molts i molts anys, entre 20 i 30 anys, però només van a terra ferma per posar l'ou i per incubar-lo, i poc més. La resta de la vida la passen a mar obert, per això fins ara ens han passat molt desapercebuts.
Mm-hmm. Per tant, podem dir que són uns ocells molt desconeguts per tots nosaltres.
Sí, el que us deia. Ara mateix, de les poques coses que en sabem o hem anat coneixent més recentment, és això, els seus hàbitats de reproducció, però, per exemple, de les zones d'hivernada, de quines són els hàbitats, o les activitats que desenvolupen durant aquesta hivernada, a l'època de no reproducció, diguéssim, doncs se'n sap ben poc.
Mm-hmm. Què s'està estudiant exactament ara d'aquests ocells? Què és el que es vol conèixer?
Doncs en aquest projecte, el projecte de SeaGhost, el que intentarem serà conèixer precisament això, els hàbits durant el període de no reproducció, on passen l'hivern, o el període de no reproducció, més ben dit, on hivernen, com es comporten. En aquest cas, en l'estudi hem inclòs fins a 6 espècies diferents. També la idea és veure com se solapen diferents poblacions, com se solapen les diferents espècies, i sobretot, això ens donarà un punt de vista de l'ecologia de l'ocell de tempesta, incloent diferents espècies i poblacions, però també, el que és molt important per nosaltres, és veure com aquesta distribució d'aquestes aus se solapa amb diferents activitats de l'home, ja sigui pesqueries, ja sigui, per exemple, tot el tema de l'aqüicultura, no perquè sigui dolent, sinó per veure senzillament com se solapen aquestes diferents activitats antròpiques amb la distribució d'aquestes aus.
Mm-hmm. Entenc que també, aquí també s'estudia com se solapa aquestes activitats amb els parcs eòlics o amb els parcs solars que són marins, vull dir, que poden tenir conseqüències.
Exactament, sí, veure precisament quin és el grau de solapament. Més endavant, suposo, una de les coses que intentarem avaluar també, o s'intentarà avaluar via anàlisis demogràfics, és si això té un impacte negatiu, però també pot tenir un impacte positiu d'atracció, com a mínim en aquest solapament, en aquestes àrees on ambdues activitats se solapin, la distribució de les aus i aquestes activitats antròpiques que comentàvem.
Uh-huh. Aquests ocells, abans comentaves al principi de l'entrevista que només van a terra per reproduir-se, per pondre els ous, per tant entenc que també la seva alimentació ve tot de mar.
Sí, és una de les coses que també fins ara se'n coneix ben poc d'aquests animals, la dieta, i un dels aspectes d'aquest projecte també serà aprofundir en l'ecologia tròfica d'aquests animals, entendre de què s'alimenten, quan s'alimenten i amb quina quantitat, i si, per exemple, al llarg de l'any la seva dieta canvia en funció de si estan en una zona o una altra. Fins ara el que s'ha assumit sempre és que s'alimenten, en funció de la seva mida, s'alimenten de plàncton, moltes d'aquestes espècies, i fins i tot de petits peixos que capturen en superfície. La idea, insisteixo, d'aquest projecte és aprofundir en aquest coneixement, en què s'alimenten i si la seva dieta canvia al llarg de l'any, per exemple.
Uh-huh. I fan tirades llargues volant? Perquè viure a mar, entenc que això també ha de suposar que fan tirades molt llargues.
Sí, bueno, clar, no, ells, com totes les aus marines, són capaces de descansar al mar, és a dir, es poden uh-huh. posar al mar i descansar. Sí que és cert que sent aus tan petites, a diferència, per exemple, d'uns gavians o dels albatros, que són molt més grans, fàcilment poden ser atacats i depredats per altres, per exemple, en aquest cas, peixos, que visquin a mar obert. Llavors, un dels primers treballs que vàrem editar amb aquestes aus, a l'illot de Benidorm, vam marcar una vintena d'aquestes aus, i una de les primeres conclusions que vam treure és que, precisament, descansen ben poc quan estan passant l'hivern a l'Atlàntic. I una de les inferències que vam fer és que possiblement el grau de depredació ja és més gran i precisament per això intenten descansar el menys possible en superfície.
Uh-huh. Els hiverns els passen a l'Atlàntic?
Depèn de la població. El que vàrem trobar en aquest treball, en aquest primer treball, que insisteixo que va ser dels primers treballs que va abordar la zona d'hivernada d'aquestes aus, va ser que precisament els animals, els 15 animals que ens sembla que vam agafar dades, anaven a passar l'hivern tots, tot i criar a Benidorm, al Mediterrani, llevant espanyol, anaven a passar l'hivern tots a l'Atlàntic, en diferents zones de l'Atlàntic, des de les Illes Canàries fins ben arribat a Islàndia.
Uh-huh. Per tant, hi ha espècies que aguanten molt bé el fred.
Sí, exacte. Sí. No. En realitat, les aus marines, a no ser que se'n vagin en direcció als pols, aguanten força bé les temperatures de fred, sí.
Uh-huh. Has dit que estudiareu fins a 6 espècies. Quines són aquestes?
La més comuna, que més fàcilment coneixen els oients, és l'ocell de tempesta europeu, uh-huh. que és Hydrobates pelagicus, perquè és la que té una distribució, de fet, més àmplia al llarg de tota Europa. Per això, precisament, es diu l'ocell de tempesta europeu. Però n'hi ha 5 més, que tenen, bueno, en anglès sí que són noms més comuns. Ara no me'n recordaria el nom en català de la resta.
No pateixis.
Sí, la més comuna seria aquesta. De totes maneres, un dels objectius també del projecte, deixa'm fer incidir en això, és que segurament, o intentarem, en base a l'ecologia espacial, on com es distribueixen les diferents poblacions, és incidir en si realment estem davant d'una sola espècie, aquesta de l'ocell de tempesta que et comentava, si realment és una única espècie, o si realment cal considerar-la com a mínim en poblacions molt separades, com per exemple ja sigui les poblacions de cria del Mediterrani i de l'Atlàntic, si realment bases genètiques o bases morfològiques, o fins i tot bases de distribució, aporten evidències de si realment haurien de considerar-se dos taxons diferents, en aquest cas dues espècies, o fins i tot tres.
Uh-huh, uh-huh. I també comentaves que ponen els ous en terra. Com ens ho hem d'imaginar, això?
Sí, això, bueno, el que us deia, són aus molt, molt, molt petites, de la mida d'una graneta, com es deia. Llavors us heu d'imaginar pondre els ous entre unes escletxes. Algunes sí que intenten fer algun petit forat a terra, rascant la sorra una petita escletxa, treuen una mica de sediment d'aquestes escletxes i acaben posant els ous en forats molt, molt estrets, precisament perquè no hi arribin els depredadors.
Per què creieu que són interessants, que poden ser bioindicadors?
Bé, perquè, bueno, per diverses coses, perquè fins ara no se'n sabia per res i també és un aport extra a la biodiversitat marina en aquest cas, sobretot a les aus marines. La resta d'aus marines s'ha estudiat els últims anys força, aus marines de mitjà tamany, com poden ser les gavines, els gavians o les baldrigues, però d'aquests ocells tan petits se'n sabia molt, molt, molt poc. Un afegit també al seu interès com a bioindicador és que normalment aquestes aus marines de més tamany són un bon indicador del que passa a dalt de tot de la xarxa tròfica, val? Perquè s'alimenten de peixos i aquestes depreden sobre aquests peixos i normalment estan a dalt de tot de la xarxa tròfica. En aquest cas, els ocells de tempesta alimentant-se de plàncton i de peixos més petits segurament no es troben en aquest en aquest top de la cadena tròfica, i també és interessant veure què els hi passa a depredadors, però que no estan segurament a dalt de tot de la xarxa tròfica.
Com s'estudiaran? Perquè tinc entès que utilitzareu una tecnologia bastant puntera.
Sí, aviam, hi ha diferents aparells que utilitzarem. Segurament els que més invertirem en temps i en diners en el pressupost segurament són uns aparells molt, molt, molt petits que col·loquem a la pota dels animals, que enregistren la intensitat de la llum i la temperatura de l'aigua. Llavors, amb aquesta intensitat de la llum inferirem quina és la localització al llarg de l'any de tots aquests animals. Aquests animals s'enduen aquest aparell tot un any, li col·loquem al final del període de reproducció d'un any, i passats això 8-9 mesos el recuperem, també en el període reproductor de l'any següent, descarreguem les dades i en base a aquestes intensitats de llum, en base a aquestes corbes de llum, inferirem la latitud i la longitud on ha estat passant l'hivern aquest animal.
Perquè el seu període reproductor, quan és?
És molt variable. En funció de l'espècie de la que estiguem parlant, canvia. Però si parlem de l'ocell de tempesta europeu, que és el que parlàvem inicialment, el període de reproducció comença a principis d'abril i acaba a finals de setembre.
I ho fan ponen ous aquí a la zona del Mediterrani o també en altres indrets?
Tant a la Mediterrània, en illots normalment molt remots, on no accedeixin, per exemple, depredadors, com per exemple rates o ratolins, normalment es cullen aquests illots perquè, si no, com comentava, la depredació dels ous és directa. Ponen un sol ou, això és molt important també que els oients ho coneguin, és a dir, són animals, com que són animals molt longeus, la seva inversió en reproducció normalment és molt limitada. Llavors, les femelles en aquest cas ponen un únic ou per any. I, responent a la teva pregunta, sí, crien en llocs repartits per tota la Mediterrània, des de la zona de l'Estret fins a Grècia, però també a tot l'Atlàntic, bueno, tot l'Atlàntic Nord, des d'Islàndia, en aquest cas fins a les Illes Canàries.
També un dels objectius és conèixer una mica les seves rutes migratòries, perquè són bastant desconegudes.
Correcte, sí. Un dels objectius, sobretot amb aquests aparells miniaturitzats que us comentava, els geolocalitzadors, que són els que utilitzarem, la idea és avaluar la ruta migratòria i, sobretot, un dels èmfasis que posarem és estudiar la connectivitat migratòria, és a dir, com les diferents poblacions, com per exemple animals de Grècia, on van a passar l'hivern i si passen l'hivern a la mateixa àrea on, per exemple, passen l'hivern els animals de les Illes Canàries. Vale? Això és farem un treball que abordarà aquesta connectivitat migratòria per veure, sobretot, com de connectades estan les aus o les poblacions en els períodes que no són reproductors i veure si això té una incidència en el flux genètic i si això pot condicionar, per exemple, processos d'especiació i el que us comentava inicialment, si realment podem estar enfront de diferents espècies o com a mínim a unitats de conservació.
Teniu alguna teoria ja sobre això? Vull dir, teniu alguna idea de com pot anar tot això que ara parlàvem?
És fàcil, sí. Ja tenim la sospita de que, per exemple, les aus d'aquest ocell de tempesta, de l'ocell de tempesta europeu de la Mediterrània, normalment totes les poblacions tenen una mida més gran. Em refereixo a la mida dels individus. Són individus més grossos que els de l'Atlàntic. Llavors, segurament això ja ve condicionat per un aïllament genètic i segurament podem estar davant, en realitat, estan definides com a subespècies diferents, però segurament una de les aportacions que aquest projecte contribuirà serà a definir-les com a espècie, o insisteixo, com a mínim unitats de conservació diferents basades en evidències tant genètiques com, en aquest cas, migratòries, com morfològiques.
Per què fins ara no s'havien estudiat tant aquests ocells? Per què ha costat tant?
Segurament pel que us dic, perquè han passat molt desapercebuts per la seva mida, i afegit això també és molt difícil. Tot just ara tenim una tecnologia, aquests GPS tan petits, que insisteixo, pesen com a mig gram, per exemple, o aquests geolocalitzadors que són capaços de posar-los a l'aparell i que no condicionen la seva capacitat de volar, per exemple. Això fa 5 anys era impensable. És tot just ara que estan començant a desenvolupar-se aquestes tecnologies, i aquests aparells són prou petits com perquè, insisteixo, els hi puguem col·locar l'animal, els puguin carretejar tot un any sense afectar de manera greu a la seva maniobrabilitat, a la seva capacitat de volar.
Uh-huh. Entenc també que els seus uns ocells tan petits, que la mida és tan petita, segurament estan més exposats o els pot afectar més totes les amenaces antropogèniques que es trobin.
Sí, no, depèn. És a dir, clar, això s'ha d'avaluar. Per exemple, és veritat que si pensem en els parcs eòlics marins, el ser més petit, la capacitat, o no la capacitat, però sinó la probabilitat d'impacte és menor, però també les turbulències que generin aquestes hèlices segurament les poden afectar molt més a unes aus petites que no a unes aus grans. És a dir, aquestes coses són les que el nostre projecte pretén incidir. És a dir, veure primer si se solapen en l'espai, i a mesura que confirmem que se solapen o no, veure quina incidència negativa poden tenir aquestes activitats. El cas de la pesca segurament és menor, perquè, com us deia, aquestes aus s'alimenten sobretot de plàncton i de petits peixos, que normalment la pesca no persegueix. La qual cosa, la pesca i aquestes aus no són competència directa, i segurament l'impacte d'aquestes pesqueries és molt sutil. Vull dir que no interactuen, així com passa amb altres aus marines, com per exemple baldrigues o crans albatros, on sí que la competència en aquest cas és directa.
I entenc que l'estudi també ha de servir per evitar precisament això, si es comprova que, per exemple, les vibracions dels parcs eòlics els afecten més que no els ocells grans, que a través de les seves rutes hi hagi llocs on es puguin instal·lar aquests parcs.
Correcte, sí, un dels outputs que pretenem d'aquest projecte, que és de 3 anys, o sigui, acabat aquest projecte, una de les coses que pretenem és precisament dibuixar aquestes rutes migratòries, aquests mapes migratoris per a aquestes aus, no només això, sinó també definir les àrees d'alimentació, les principals àrees d'alimentació, tant del període de reproducció com del període de no reproducció, i que això pugui tenir un impacte en la planificació d'àrees marines protegides, i que, per exemple, en el disseny, quan s'hagi de decidir el disseny especial d'aquests parcs eòlics, doncs es tingui en compte això, d'acord? Es tingui en compte la distribució d'aquestes aus, aquestes més petites, però també de la resta d'espècies, protegides o no, i en base a això, i això serveixi per condicionar la distribució especial d'aquests parcs eòlics.
Uh-huh. També voleu saber com els hi afecta la contaminació? És a dir, nosaltres al programa parlem molts cops de la contaminació pels plàstics del mar i d'altres tipus, i entenc que a través d'aquest estudi també se sabrà com afecta en aquests ocells tot aquest tipus de contaminació.
Sí, no, això és molt rellevant. O sigui, sobretot, això que comenteu, sobretot per aquestes aus tan petites, us comentava a l'inici que s'alimenten de plàncton, i s'alimenten en superfície. Llavors, la distribució de microplàstics o la ingesta, la possible ingesta d'aquests microplàstics confonents per plàncton, per exemple, o per petits peixos epipelàgics, molt petits, doncs la probabilitat de que ocorri això és molt gran. Llavors, una de les tasques, un dels objectius que ens plantegem dins d'aquest projecte és precisament això, a quantificar la ingesta de microplàstics per a aquestes aus petites, perquè sospitem que aquesta ha de ser molt, molt gran. És a dir, les aus que són grans, tipus gavians o baldries que us comentava abans, és difícil pensar que persegueixin alimentar-se de microplàstics en superfície. Potser ho fan de manera indirecta, però sí que és fàcil pensar que aquestes aus més petites estiguin perseguint, i per equivocació, perquè es confonen, depredin directament sobre aquests microplàstics. Llavors, una de les coses que farem és quantificar la quantitat d'aquests microplàstics a l'estómac d'aquestes aus.
Ja per acabar, ara has comentat que l'estudi ha de durar uns 3 anys, entenc que l'esteu començant tot just ara.
Sí, a 1 d'abril en principi ens van donar l'aprovació per començar aquest projecte. Ara estem organitzant una mica els objectius, la distribució de tasques entre els 16 partners que inclou aquest projecte, que bueno, és un projecte molt gran que coordinem des de la Universitat de Barcelona, però que inclou centres investigadors d'arreu d'Europa i fins i tot del Canadà. Amb la qual cosa ens hem de coordinar i tot just ara estem coordinant aquestes tasques que són molt, molt diverses. Entre tots els partners que inclou, entre tots els socis d'aquest projecte.
Raül Ramos, investigador de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona i que encapçales tota aquesta investigació, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres per fer-ne en difusió.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau. I will never let you go.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Recta final d'aquesta Randa Mar d'avui dilluns 22 d'abril i ara el que volem fer és parlar de tota la que hi ha a Gaza amb els bombardejos constants que continua ben present. El vaixell d'Open Arms hi va arribar a través d'un corredor marítim especial des de Xipre al mes de març, però ara arran d'un atac aeri israelí que va provocar la mort de 7 persones, la missió que havien de tornar a fer ha quedat suspesa i el vaixell va haver de tornar al port de Xipre. De tot plegat en volem parlar amb la Laura Lanuza, membre d'Open Arms. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Què va passar exactament? Explica'ns-ho.
Doncs, bueno, vam aconseguir obrir el corredor humanitari marítim a mitjans de març, més o menys, que va ser una fita històrica perquè després de 20 anys per fi podíem obrir aquesta via per poder fer entrar d'ajuda i sobretot de menjar a Gaza. I bueno, com la primera vegada va anar molt bé, doncs vam preparar una segona vegada amb moltes més tones, amb una logística una mica més complicada per poder, degut a la situació que cada dia empitjora, aleshores vam preparar aquest segon corredor, aquest segon viatge, diguéssim. I bueno, tot anava bé, vam estar durant 8 hores desembarcant a l'Espigó, que les nostres partners de Vol Central Kitchen havien preparat per poder desembarcar. I bueno, quan ja havíem acabat aquesta primera entrega i anaven cap als vaixells per tornar a carregar la plataforma flotant, des del vaixell mateix vam veure bombardejos a la costa, i pocs minuts després vam saber que el mateix exèrcit israelí havia atacat el comboi de World Center Kitchen. Aleshores, tot es va quedar suspès. Bueno, nosaltres, bueno, tothom, tot l'equip, tant de World Center Kitchen, evidentment, com nosaltres, vam quedar absolutament commocionats, però no podíem creure que això estava passant, perquè era una... Al final era una operació que estava evidentment inspeccionada i monitoritzada per Israel i aprovada per Israel. O sigui que, bueno, va ser un atac que no estava previst. Evidentment nosaltres estàvem fent tot amb les garanties, mínimes garanties que sabent que estàvem en un lloc de guerra.
De conflicte, sí.
De conflicte, però bueno, està clar que al final Israel té la fam com una eina més de guerra, i per això està clar que no volen aquest tipus d'ajuda. Sí que, bueno.
Tot i que Israel, davant d'aquest atac, ells ja es van excusar dient que havia sigut un error.
Sí, bueno, com a error han fet i s'han disculpat moltes vegades, no?, en aquests darrers 6 mesos, o més de 6 mesos de conflicte a Gaza, d'atac a Gaza. O sigui, està clar que va ser que encara que va ser un error, però va ser completament intencionat. O sigui, els convois, els cotxes de World Central Kitchen estaven completament senyalitzats amb el logo, tota la informació, tothom sabia exactament els temps i el recorregut que havien de fer aquests cotxes. A més que estaven en una zona que estava desmilitaritzada, suposadament, no? Que era una zona on no havia de passar res. Però bueno, està clar que Israel continua amb aquest genocidi i bueno.
Podem dir en definitiva que això és un reflex de tot allò que està passant i viu la població a Gaza.
Absolutament. És un atac desmesurat, és un atac, és un genocidi contra la població civil, contra les dones, contra els nens. Les imatges dels atacs estan passant cada dia. Hem viscut aquests darrers dies com l'atenció mediàtica també s'anava distraent anant cap a altres llocs, no?, com Iran, cap a Síria, perquè Israel tractava també d'una mica que l'atenció anés fora, però mentrestant els bombardejos de blocs de pisos on viu la població civil, etcètera, etcètera, no s'ha durat, més aviat al contrari.
Uh-huh. Abans ho comentaves, vosaltres portàveu principalment menjar, vull dir, per combatre la fam.
Absolutament. De fet, el corredor humanitari, que ja havia sigut aprovat, nosaltres l'única mercaderia que estava aprovada era menjar que anava directament a les cuines, a les més de 60 cuines que World Central Kitchen té al nord de Gaza. O sigui que el recorregut de aquest menjar estava monitoritzat, diguéssim, que no era una altra cosa que menjar, tant el primer viatge com en aquest segon viatge, que van poder desembarcar 200 tones de menjar.
Mm-hmm. Podem dir que a hores d'ara aquest corredor humanitari que vau aconseguir obrir al març, que va costar molt que es pogués obrir, ha quedat inhabilitat d'alguna manera?
Doncs podríem dir que sí. No sé exactament a dia d'avui si ha canviat alguna cosa, però que està clar que aquest corredor humanitari tenia dos parts claus. Una part era la part diplomàtica, evidentment, perquè aquest corredor, més aviat, més enllà que el corredor com a tal estava aprovat, ho havia de fer els operaris, diguéssim, les parts operadores que havia de fer, que havien de fer possible aquest corredor, érem molt tranquil·litzant i nosaltres, com a la part logística, i evidentment no hi som. Wolfgang Trachitzen ja va suspendre les activitats i per la nostra part nosaltres el que fèiem era la part operativa, o sigui, nosaltres érem l'únic vaixell que estava autoritzat per poder portar aquesta càrrega i poder desembarcar. Ojalà hi hagi altres organitzacions i sobretot que, i per sobre de tot, és que siguin nosaltres o siguin altres organitzacions que tinguin totes les garanties de seguretat que es pugui dur a terme, perquè està clar que Israel ataca la població civil, ataca periodistes que assenyalen i posen el focus allà on no volen, per això són atacats, i d'altra banda són més de 200 treballadors i treballadores humanitàries que han sigut atacats, no? Entre ells World Central Kitchen. Mm-hmm. O sigui que veurem què passa.
Mm-hmm. Per tant, vosaltres de moment, a hores d'ara, no fareu cap més missió cap allí?
De moment no. De moment el nostre vaixell està a Xipre, la missió està suspesa perquè no, de moment no hi ha les garanties de seguretat necessàries, sobretot després de l'atac a World Central Kitchen. També és veritat que cada dia passen coses, agafa els canvis de guió, diguéssim.
Són continus.
Són continus, aleshores no podem dir que això pot ser que canviï o que millori aquí a uns dies o no. Encara hem d'esperar, perquè el que està clar i que el que veiem cada dia és que la situació a Gaza de la població civil cada vegada és més extrema. O sigui, si ja era extrema fa un mes, ara ja és, bueno, és terrorífica, no? Aleshores, per la nostra part, tot el que puguem fer ho farem, el que estigui en les nostres mans ho farem, i per això de moment estem allà una mica en stand-by, esperant-se alguna possibilitat de que això canvi i puguem fer-ho. Sí.
Uh-huh. Abans comentaves el tema de desviar l'atenció dels mitjans cap a altres llocs, però hem de dir que per molt que es desviïn a l'Iran o en altres punts del territori, al final el fil conductor és Gaza.
Sí, està clar. El que passa que hi ha una negació per part d'Israel tota l'estona, no? Sobre els atacs a civils i els atacs als nens i tot això. Per això no volen que hi hagi periodistes allà, per això no volen que hi hagi gent estrangera, no? A Gaza. O sigui, continua passant. El dia següent, bueno, tothom va demanar excuses després del tema de l'atac a World Central Kitchen. També van dir que el tema de Rafah, també l'atac a Rafah, es quedava en suspens i no. I dos o tres o quatre dies més tard les coses canvien, els atacs hi són, i és en aquell moment quan el tema de l'atenció a Iran sorgeix, o quan Israel ataca l'ambaixada de Moscou. O sigui, que passen moltes coses, evidentment. El fill no és Gaza, és Israel en concret, que intenta potenciar altres focus per desviar una mica l'atenció de Gaza, mentre ells i els atacs de l'exèrcit israelià no s'aturen.
Mm-hmm. Tot això hem de dir que passa una mica sota la permissivitat dels Estats Units i la Unió Europea.
Absolutament. O sigui, no pot ser, que quasi set mesos després del començament de conflicte, la comunitat internacional, la ONU, la Unió Europea, tot Occident, no hagi sigut capaç d'aturar aquest tipus d'atacs tan visibles a la població civil, com hi ha desenes de milers de morts i la Unió Europea i Occident no hagi fet res. O sigui, no pot ser que la ONU estigui sequestrada, no? Estigui segrestada per Estats Units amb el seu veto continu, no? Està clar que
si no s'atura és perquè no hi ha suficient pressió internacional perquè això passi, perquè està clar que el suport a Israel està passant, o sigui, la comunitat internacional d'una manera o d'altra està donant suport a Israel, els Estats Units d'una banda.
Això t'anava a dir, al final aquests dies amb l'atac a Iran estaven tota l'estona sota la mirada de la comunitat internacional i barejant les cartes per fer una resposta que no molestés gaire als Estats Units.
Sí, sí, correcte. I d'altra banda també els Estats Units està dient una cosa, està dient a Israel que va estar allà, que la població civil, etcètera, etcètera, però d'altra banda està aprovant pressupostos d'armes a Israel. S'ha per vendre armes a Israel, o sigui, i nosaltres vam ser també, quan estàvem allà, les dues vegades que vam estar allà desembarcant, podíem veure les columnes, els atacs, com passaven els avions o els drons i queien bombes, i minuts després, en la mateixa zona, apareixien avions amb paracaigudes amb ajuda humanitària, no? És aquesta esquizofrènia que es viu també des de la comunitat internacional i que no està sent tot no està actuant en cap contundència, perquè el que estem veient és un genocidi amb totes les lletres, encara que estiguin tota la zona dient que no és, no? Com està passant, o sigui, ho estem veient, hi ha imatges a són més de 6 mesos, estem veient, no? Si no lo quieren ver, bueno, la història al final passarà factura també, no? El que passa és que és això, que la comunitat internacional, Israel té molt de poder i està clar que no és fàcil per la comunitat internacional, però s'hauria de fer, està clar.
Laura Lanuza, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Estarem en contacte amb vosaltres i seguirem tot allò que feu, com sempre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Bona tarda.
Nosaltres ara el que fem és posar punt final a la Randa Mar d'aquest dilluns 22 d'abril. Anava a dir ja 23, pensant en Sant Jordi, però no, aquest dilluns 22 d'abril tornarem demà a partir a les 4 de la tarda i fins les 6 amb un programa una miqueta especial dedicat a Sant Jordi i al mar. Així que demà us esperem a tots a partir a les 4. Fins demà.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
La previsió de vent, la previsió de tramuntana que es mantindrà encara demà, dimarts 23 d'abril i dia